per ella en tot aquest procés ha estat trobar el finançament necessari. Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen quan marquin les 10.
Més informació a ib3notícies.com. ...21 anys amb tu.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
I de 5-7 en segona hora de xiu-xiu, ara amb Miguel Soler al control tècnic. I ha arribat el moment de la setmana, és dijous, per tant, toca entrevista VIP, entrevista xiu-xiu, i el nom d'aquesta setmana és el de...
Gador. Cuando pensamos en tiburones, a muchos nos viene a la mente esto, estas imágenes con esta música, ¿no? Que está ahí, ¿verdad? Pues sí, así es, porque es lo que hemos ido recibiendo. Pero yo os quiero enseñar hoy otra película parecida, pero a la vez bastante distinta. Con la misma música que puede estar en nuestra mente, está el tiburón, está la chica también, todo parece que va a ir como va en la película. Sin embargo, pues hay un final muy diferente.
Y un tauronat petit.
Gador Muntaner, benvinguda a Xiu Xiu. Com anem?
Gràcies, m'encanta la cançó que he posat.
Clar, serà de Bambú, d'Antonio Font, que explica aquesta història d'aquest tauronet. Mem, Gador, clar, ara en aquest àudio que hem posat és una TED Talk que vas fer a Barcelona i explicaves la relació un poc d'una dona amb un tauró, però, clar, nosaltres hem tret en el moment que anava a explicar com acaba, quin final té la relació entre un tauró i un humà.
Doncs és un final superfeliç i superdiferent al que veiem a les pel·lis, no? Que al final hem rebut una informació sobre els taurons molt, molt dràstica, molt d'un monstre, no? D'un animal que fa que no tinguem ganes ni d'entrar a banyar-nos a la platja, quan realment és tot el contrari. És un animal superpacífic, a part de superben dissenyat, perquè els taurons porten 400 milions d'anys aquí en el planeta, o sigui, estan des de molt abans que un tiranosaurus rex i aquí segueixen, no?
Gador Muntaner, nascut a Barcelona en 1991, és científica marina, conservacionista i exploradora especialitzada en taurons. Formada en ciències del mar, ha participat en projectes i expedicions internacionals. Combina la investigació amb la divulgació per apropar el món marí a la societat i canviar la percepció sobre molts mites marins estesos. És autora del llibre La sonrisa de los tiburones, històries d'amor por el océano, que aquesta setmana compleix un any de la seva publicació, ambaixadora de National Geographic i serà una de les protagonistes de la travessa VIP de Trescat, que per primera vegada comptarà amb participants famosos, entre els quals hi és ella, Gador Muntaner.
A veure, Gador, comencem un poc pel principi de la teva història. Clar, sabem que ets una enamorada del mar, dels taurons i de la fauna marina, però tu, clar, vas estudiar farmàcia en el principi.
Sí.
Vols a veure?
És tot una història. Sí, efectivament, bé, vaig estudiar farmàcia i després vaig estudiar ciències del mar, no? Però sí que és veritat que vaig començar farmàcia perquè pues, jo no tinc germans i era pues, lo típic, no? El que vols fer versus el que la gent espera o vol que facis. I clar, quan jo a la meva família els hi vaig dir jo vull ser biòloga marina, em deien calla hippie, això... Viurà sota un pont i això no té sortides i és una carrera que no et donarà de menjar... I el que has de fer és quedar-te amb la farmàcia de la família i no siguis tonta i tal. I jo, doncs, tota frustrada vaig fer cas perquè, clar, era molt jove i et fies, no?, dels consells d'un adult. Però la realitat és que dels 5 anys que era la llicenciatura de farmàcia, al final, en tercer, pues, jo què sé, vaig fer un cortocircuito mental i vaig dir, fins aquí, no puc més, jo vull ser científica marina i ho vaig deixar tot. I bé, us podeu imaginar, drama familiar clar, màxim. però bueno,
però
pues,
va sortir francament bé. I mira el que hem guanyat a Gador Muntaner, ni més ni manco. Recordes el primer pic que vas veure un tauró en llibertat?
I tant. Sí, és dels dies que més recordo de la meva vida i més nítids. I per què? Perquè em va explotar el cap, no? O sigui, jo esperava... amb, no sé, sentir tot un munt de sentiments negatius, no? Com la por, clar, l'estrès, l'angoixa, que és el que al final sentim quan veiem les pel·lis de taurons.
Sí,
no?
Totalment.
Però alhora tenia una curiositat molt bèstia perquè, com a científica marina que vivia allà dins de mi, doncs el tauró era un animal més i una peça de l'ecosistema que jo necessitava conèixer, no? Llavors era com un amor-odio, no? Que vull veure què és un tauró, però no vull perquè quina por. I al final resulta que aquell primer contacte em va trencar tots els esquemes perquè vaig sentir tot el contrari al que esperava. És a dir, un moltíssima pau i una sensació d'admiració per un animal que és realment perfecte i molt necessari per l'ecosistema. I us puc assegurar que la seva mirada era superinnocent i vaja, semblava que tingués més por de mi que jo d'ell, bàsicament.
Per què creus que hi ha aquesta por tan extensa? Per què no han superat aquella pel·lícula d'en Spielberg encara?
Perquè està molt ben feta. Bueno, és molt dir, això, perquè ara, si la veiem ara, és quasi... no està tan ben feta, no?
Sí, però té un punt ridícul, ara, és veritat.
Sí, té un punt ridícul, sobretot tenint en compte que el tauró ni intel·ligència artificial, clar, ni res digital, no, era, o sigui, un monigote que havien fet ells, físic, i que ens semblava tot superreal, no? Cosa que ara ho veiem i és com pot ser que ens semblés així, no? I al final jo crec que és una mica un mix entre aquesta peli que va fer bastant mal, sense cap tipus de mal missatge cap a Spielberg, que és superbon, superbon professional, però és un mix entre això i jo crec que el desconeixement d'un al final és un depredador i a més viu a un medi que no és el nostre, no? I ja només per això, doncs, tot el que és desconegut sempre fa molt respecte i molta por.
És a dir, perquè mos entenguem tots, tu imagina que tu comparteixes espai a la mà amb un tauró blanc i si pràcticament segur no te farà res.
Fantasia. Per mi és una fantasia. I realment jo no cal imaginar-s'ho perquè és una cosa que a mi jo he conviscut molt amb aquesta espècie, concretament el tauró blanc, és amb l'espècie que vaig fer la tesis i vaig passar molts mesos a una illa a Mèxic que es diu Illa Guadalupe, que està plena de taurons blancs, i he estat amb ells a l'aigua i bé, ara no estic allà físicament, però us prometo que tinc totes les extremitats, les conservo, mai he tingut un susto i realment és superimprobable tenir un accident amb un tauró perquè principalment no pertanyem al seu menú, o sigui, no som animals marins que ells mengin. I quan passen els accidents són situacions molt concretes i molt esporàdiques. Passa que són molt mediàtiques, també.
Clar, totalment. Entre TikTok i Instagram, a Gador, acumules més o manco entre... Bé, gairebé 200.000 seguidors i els teus vídeos tenen milions i milions de reproduccions. És a dir, arribes a moltíssima de gent amb vídeos com aquest.
Estamos ante uno de los poquísimos registros de tiburón blanco en aguas del Mediterráneo español. Ayer este vídeo inundaba las redes y me habéis preguntado muchísimo, así que después de conseguir hablar con la persona que lo grabó y pedirle más imágenes, voy a daros mi opinión. El patrón
de color gris... ¿Cómo se debe a comunidad digital, Gador?
Doncs la veritat és que estic contenta perquè al final la meva missió, o sigui, va ser com el tema de les xarxes socials és una eina superpotent i no havia sigut mai el meu objectiu, jo simplement era científica marina, però pues, al final va sorgir la possibilitat d'extendre el missatge a través de les xarxes socials i per mi ha sigut una sort perquè al final el que realment necessitem fer arribar i les persones que coneguin aquest missatge no són els científics marins i els bussejadors que ja ho saben, sinó precisament jo el que sempre volia era arribar a tothom, perquè al final la mà, tot i que no la veiem i sembli una cosa molt, molt externa, està connectadíssima a nosaltres i és superimportant que tothom ho prengui com algú per part de nosaltres, no? És a dir, com cuidaries la teva casa, doncs que de la mateixa manera vulguis cuidar la mà. I per mi poder arribar a tantes persones doncs és el meu somni, no? En el sentit de poder transmetre tot el desconeixement del món marí a totes les persones.
Això precisament te volia demanar si notes un desconeixement gran per part de la gent o ho notes a través de xarxes.
Sí, 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 molt, molt gran. Però també puc dir que a la llarga d'aquests anys que porto dedicant-me a la comunicació i treballant amb xarxes socials, també puc dir positivament que hi ha una millora molt, molt gran. Ara, fa uns anys, era una cosa raríssima que qualsevol marca o persona s'impliqués en conservació marina. Era com algú molt, molt friqui, no? Molt d'un sector molt reduït. I avui dia, doncs, afortunadament, ja veiem la mà i projectes de conservació marina en veu de tothom i cada vegada més i més, i per mi això doncs és un grandíssim avanç i ho trobo molt positiu.
Totalment, aquesta setmana ho dèiem, fa un any que vares publicar La sonrisa de los tiburones. Com és aquesta rialla? Quina és la rialla dels tiburons?
Doncs sempre dic que aquest títol té doble sentit, no? Mm-hmm. Té el sentit literal perquè jo a les meves conferències i en general xarxes i tal sí que arribo a compartir imatges on us prometo que el tauró està somrient i li veieu una cara superamigable i superdiferent al monstre que estem acostumats a veure, no? Llavors m'agrada difondre també aquestes imatges on, òbviament, no és que somriguin, no? És com a vegades els gossos que diem «Ai, mira com somrie!» I segurament no, però sí que fan aquesta cara de somriure. Aquest és un sentit, i l'altre és precisament ensenyar al món l'altra cara dels taurons. No la de monstre que ja ens han ensenyat suficient, sinó la d'animal supernecessari, imprescindible per l'equilibri de l'ecosistema marí i, per tant, de la salut del planeta en general, perquè se'n parla molt, no?, de plantar un àrbol. No eres nadie si no has plantat un àrbol, no? Està molt bé, i jo sóc superfan de conservar el verd, però no podem oblidar-nos del blau. Mm. El blau és el pulmó del planeta. Una de cada dues respiracions que estem fent ara mateix ens l'està regalant la mar. 50% de l'oxigen que respirem. Llavors, no podem permetre'ns que estigui en desequilibri. Així de fàcil.
I de clar, quedeu-vos amb això que mos explica Negador Montaner. Ella és científica marina, divulgadora i, bueno, també podem dir creadora de contingut, influencer, plega gairebé 200.000 seguidors a xarxes entre TikTok i Instagram. Però, Gador, aigües de Balears, sabem que hi ha taurons, però jo, per exemple, que jo som pescador aficionat, no n'he vist cap mai. Se conta que passat Cabrera i entre Cabrera i també el mitjón de Mallorca, Àlvaro, que s'ha vist en tintoreres, però, realment a Balears hi ha taurons.
Sí, sí que hi ha, però tristament no hi ha tots els que hauria d'haver-hi, no? A Balears i al Mediterrani en general acostumava a ser, per exemple, un dels punts d'agregació de tauró blanc més importants a nivell internacional. I ara ja veure un tauró blanc aquí és com gairebé veure un fantasma, no? De fet, la setmana passada, segur que heu vist que va haver-hi un albirament bastant polèmic.
Sí.
Jo no poso la mà al foc de dir 100% és un tauró blanc, però a mi sí que m'ho va semblar, tot i que les imatges no són suficients, desgraciadament, per poder confirmar-ho al 100%. Tots els experts estem d'acord en que no podem dir-ho al 100%, però realment el que sí que podem dir és que a Balears ha perdut les poblacions de taurons que acostumava a tenir i, per tant, de depredadors, i això és sempre una mala notícia i un indicador de mala salut de l'ecosistema. I, per tant, al contrari del que pensaria o del que la gent podria pensar, un mar balear ple de taurons seria un mar balear amb molta salut, i això no voldria dir perillós.
Totalment, que bo. És a dir, aquest seria titular, sens dubte, de l'entrevista. És molt interessant. Però, bueno, és a dir, també deien que vas publicar aquell llibre. En aquell llibre de La sonrisa de los tiburones, quin missatge t'agradaria que quedi en els lectors després de llegir-lo?
Doncs precisament és un llibre on no he volgut ser supercientífica, no? Perquè si volem aprendre molt sobre taurons hi ha un munt d'enciclopèdies i de llibres sobre totes les espècies, sinó el que he volgut fer és apropar a les persones als taurons de la manera natural que jo em vaig apropar sense saber-ho, no? Perquè al final a la meva família doncs no hi havia cap antecedent de bussejadors ni de persones que es dediquessin a la mà, ni molt menys de ningú que conegués el tauró. com a tal, no? I és, va ser una cosa que jo em vaig trobar i he volgut compartir el camí i la història que jo he viscut amb, el, amb els lectors perquè d'alguna manera ells puguin enamorar-se de la mateixa manera que, que ho he fet jo. Perquè Cousteau va dir una cosa que no, no és meva, eh? És de Cousteau, però la trobo increïble, que és que la gent només protegeix allò que s'estima. I no podem arribar a estimar alguna cosa que no coneixem, no? Llavors, el primer pas per poder estimar i protegir és el coneixement. I bàsicament, aquest ha sigut l'objectiu, donar a conèixer el desconegut món submarí i dels taurons, a través d'històries.
I això és fantàstic, precisament de Jacques Cousteau. En xerraves l'altre dia sa col·laboradora, i és na Mònica Borràs, i mos explicava que ell va ser l'inventor de sa gavi per albirar taurons blancs a Dilemàs i per compartir espai submarí en taurons blancs. Que va inventar aquesta gavi, és a dir, que de qualque manera en Jacques Cousteau també li devia tenir un pot de por en els taurons.
Sí, clar, a veure, realment no podem oblidar que sí que són depredadors, no? Però si veiem els números, per exemple, altres animals com els cans, els gossos, no?, que dic jo, maten més de 30.000 persones a l'any en el món. I, en canvi, els taurons, hi ha anys que no arriben a 10 persones, no? I algú dirà, ja, home, però és que hi ha molts més gossos que taurons. Bueno, sí i no. No us podeu imaginar la quantitat de persones que estan cada dia dins la mà a les platges, per exemple, de Califòrnia, d'Austràlia, moltíssims surfers, moltíssims nedadors, persones que, tot i que no estiguin veient els taurons blancs, els tenen super a prop i rara vegada passa alguna cosa. Realment és molt, molt improbable.
I quan no podies d'altra manera, també, hem de parlar amb Gádor Muntaner del nou repte que ara afrontarà, sentim.
Tan forta, ho havíeu demanat moltíssim, ho havia escoltat per tot arreu, hi havia rumors per tot arreu, però a vegades les coses es fan realitat, i és que puc confirmar que hi haurà una altra travessa 4, però no serà una travessa.
Ara sentim Laura Escanes, ella és la presentadora de La Travessa de Trescat, i parlant de La Travessa VIP, el programa en què hi participaràs, m'ho expliques un poc en què consisteix tot això?
Ai, quins nervis. Estic supernerviosa, estic superemocionada, la veritat. És un programa d'aventura, no? Que al final, en aquest sentit, sí que encaixa molt amb la meva vida, perquè realment és una aventura constant. Però clar, és un repte, perquè entren esports que jo no estic tan acostumada a practicar, doncs, com, no sé, l'escalada, el barranquisme, la bici de muntanya, no? Al final és com una carrera d'aventura per parelles i bé, he tingut la sort de ser convidada i de ser una de les participants. Estic super emocionada i, a més, el que més il·lusió em pot arribar a fer és que aquest any, per primera vegada, han sortit del territori de Catalunya i la travessa serà a Mallorca. Llavors,
ah, sí?
Clar.
Ah.
Sí. Ai, ai, ja. Ai. Ja es va dir això a una ràdio fa uns dies i clar, doncs res em pot fer més ganes i més il·lusió que tenir l'oportunitat de viure tota aquesta aventura a l'illa que és casa per mi i que de fet és el lloc al que li dec tota la meva vida, perquè és on vaig conèixer la mà per primera vegada, va ser en aigües de Mallorca, i la raó per la qual al final he volgut dedicar-me a la mà i a protegir-la és culpa de Mallorca, així que pues, tot molt positiu, aventura, molt, molt motivada, i espero donar-ho tot.
Totalment, quina nerviada, això, és a dir, per tant, a Mallorca, quan començareu a gravar?
En uns poquets dies, setmanes, sí, després s'emetrà més tard, no?, però haurem de mantenir tots els secrets perquè ho pugueu descobrir quan toqui, però sí que puc avançar que estic emocionadíssima i que vaig a tope, vaig amb tot, eh? O sigui, estic fent tot el que està a les meves mans per donar-ho tot.
Clar, com és aquell moment que rebes la notícia, que te conviden, que te diuen que serà a Mallorca? Com és tot plegat?
Bé, jo, de fet, no em van dir que seria Mallorca fins que no va sortir als medis fa uns dies. La realitat és que no sabíem res. A mi em van trucar un dia I em va fer moltíssima il·lusió perquè jo és un programa que em sembla super sa, no? I super... que ja havia somiat algunes vegades en participar en una cosa així, no? D'aventura, i és un repte i a mi m'encanten els reptes. I llavors, doncs, quan em van convidar va ser una super alegria, i a més amb la parella, la meva parella és una noia que es diu Carlota Bruna, a la que admiro moltíssim, es dedica també a conservació, és activista ambiental, i crec que farem un bon tàndem. Les dues ens importa molt la sostenibilitat i el planeta en general, així que posarem la nostra representació en aquest sentit d'aquest àmbit. I bé, des de que m'ho van dir, doncs el que he fet és intentar treure temps, que no és fàcil, perquè al final viatjo moltíssim i sempre estic dins la mà, però treure temps per començar, doncs, a practicar altres coses i obrir noves portes. I ja només per això estic superagraïda, perquè estic disfrutant d'esports i d'aventures que abans no hi feia.
Que bé, Gador, mos agrada molt sentir-te, aquesta conversa que estan tenint aquí a Xiu Xiu, però bueno, ara farem una petita aturada per la publicitat, però queden nosaltres perquè encara tenim un joc per tu. Te sembla bé?
Ah, molt bé. Ai, no sabia, quina sorpresa.
Sí, són tots sorpreses en aquesta casa.
Molt bé.
Tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar.
IB3 Ràdio és participació.
Inca Batalla Cultura. Batalla diversitat, innovació i gastronomia. Inca Batalla Comerç. Batalla Comunitat, Energia, Vida. Inca Batalla Il·lusió. Batalla Futur. Inca Batalla. Ho sents.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
Les averses et l'onde golfe clair et
Mira, sí, ara sentíem aquesta versió de La Merda que canta per Julio Iglesias. No l'hi sentia mai, tu, Jordi?
No.
No. No. Tampoc m'estranya. Però, bueno, continuem a Xiu-Xiu en la companyia de Gador Montaner. Gador, com estàs? Com te trobes? Bé?
Molt bé, molt bé.
Estàs preparada per aquest joc?
No ho sé, digueu-m'ho vosaltres.
Sí, clar que n'estàs, si n'hi ha en taurons.
Clar que sí, dir, sempre ready.
Gador Montaner, això serà un veritat o mite, d'acord?
Vale, vinga, super.
Molt bé.
Els grumers, popularment coneguts com a ous fregits, no piquen. Veritat o mite?
Uf, que difícil. La primera és quasi veritat.
És, dir,
és quasi veritat.
Sí?
És a dir, si al final estàs una hora refregant-te-la, picarà.
Però
així en general, si et toca, no.
Entesos? És a dir, poca cosa. Molt bé.
Poca cosa.
Grisos, hi ha grisos.
Hi ha grisos, també hi pot haver un mig mite, mitja veritat, i poden també tenir matisos, exactament. No,
va.
No una cosa s'altra.
Sí, tu.
Vinga, següent. Les llises no són mangívoles. Veritat o mite?
No són què?
No són bones per... No poden menjar. No són bones per menjar, són llises.
Mig mite.
Mm-hmm. Com és això, mem?
Perquè, mira, jo, precisament, una de les coses que últimament s'està parlant molt és que estem acostumats a menjar unes certes espècies perquè culturalment s'ha dit així i sembla que les altres no tenen valor alimentari o no estan bones. Mm-hmm. I ara hi ha pescadors que estan començant a innovar i començant a cuinar espècies que abans era impensable que mengéssim i estan ben bones. I és per una mica... Clar, i és per reduir una mica la pressió d'algunes espècies massa famoses, com per exemple la dorada, la lobina, no? Que mm-hmm. és tot el que tothom vol. Aquestes espècies pateixen moltíssima pressió de pesca i de piscifactories també. Llavors s'està començant a cuinar altres peixos que normalment no consumim mm-hmm. i la sorpresa és que poden estar ben bons. Així que per què no? Per què no podríem aprendre a cuinar una llisa?
I per exemple, quins altres peixos? És a dir, així que no siguin gaire coneguts per ser especialment bons?
Bé, no, ara mateix no recordo mm-hmm. espècie en concret, però el projecte és d'aquí, de Balears, i, per exemple, una cosa que sí us puc dir és que si jo viatjo molt a Mèxic, no? I a Mèxic ells mengen peixos que nosaltres no, i descarten, per exemple, peixos, espècies semblants al que seria el bonito per nosaltres, sí. El tiren o l'utilitzen per pescar altres peixos, no se'l mengen, no? I per nosaltres, com tu els veus i dius, com? Per què estàs tirant això? Si està boníssim, no?
Sí, totalment.
Doncs és una qüestió cultural i el projecte d'aquí es diu Calant Xarxes i estan fent uns documents, uns llibrets així informatius on estan ensenyant a la gent a cuinar peixos que no estem acostumats.
Molt bé, beníssim, molt bé. Sí. No?
Vinga, se següentes... Com més erissos hi ha, més neta et saigo. Veritat o mito?
És que al final me vais a llamar doña Grises. Però és que jo tiraria cap a mig mite, perquè el que passa en molts jocs amb els erissons de mar és que hi ha masses, precisament perquè falten peces d'aquest ecosistema marí que dèiem, d'aquest puzzle, i sobrecreix la població dels erissons, que acaba una mica amb tot el que és la vida que viu vinculada al substrat marí, i ho deixen una mica com un desert, i al final només tenim erissons, no? Llavors, és un jo diria, més aviat mite. Mm-hmm.
Si un tauró te ronda, li pegues un cot sec, a lo que series nas, i se queda, s'estormia. Això és veritat o mite?
Mitíssim.
És que per internet Gador se veu moltes coses, també, eh?
Ja ho sé. I cada vegada més amb la intel·ligència artificial. No, supermite. De fet, no només amb els taurons, sinó amb qualsevol tipus d'animal marí. Jo sempre dic que no, que el millor és no tocar, no? Perquè al final tocant invaïm i no s'ha de fer, i un tauró encara menys, perquè sí que podríem tenir una reacció de defensa, no? Sí que és... per mi el millor consell és, si un tauró ve cap a nosaltres, que això ja és molt difícil, eh? Perquè que ens passi a prop no necessàriament vol dir que vingui cap a nosaltres, ¿vale? Però si realment ve cara a cara i la seva direcció som nosaltres, el que hem de fer és anar nosaltres cap a ell, perquè d'aquesta manera passem a comportar-nos com un depredador i no com una presa, no? Si fugim, som una presa més. Llavors, el meu consell seria més o mantenir-nos en el lloc o fins i tot anar cap al tauró, i d'aquesta manera segurament ell donaria la volta i marxaria.
Clar, ara tots som molt valents, bé, ho dic per això, perquè jo m'imaginava molt valent, però en aquell moment no sé si seria capaç de nedar cap al tauró.
Jo crec que sí. Ja anirem, ja us duré un dia a l'aigua.
Tant de bo, sí, m'agradaria.
Però el cop sec mos l'estalviar.
No,
el cop sec cancel·lat.
No.
Perfecte. El documental de Netflix, Mi maestro el pulpo, és veritat o és una farsa? Mite.
Ai, quin drama. Imagina't que ara dic que no, i que trist, perquè m'encanta.
Ja, m'ho va fascinar. És a dir...
És, Jo, mira, no sé si realment el que és les imatges que s'han hagut d'obtenir per crear la història són totes reals o no, però sí que puc assegurar que és una història que pot ser real. Es pot arribar a tenir aquest tipus de vincle amb un pop. Són animals superintel·ligents. Jo mateixa sóc incapaç de menjar-me un pop perquè he tingut relacions increïbles. Bé, relacions sona com fatal, no? Però vull dir, moments increïbles amb ells i per mi és un animal super, superintel·ligent. Així que jo diria que és veritat.
Mm. Per tant, el pulpo Pol...
El pulpo Pol és
era un extraterrestre, el pulpo Pol.
El pulpo Pol, pobret. No sí. sé.
Pobre animal.
Pobret perquè estava molt, molt en captivitat i a mi em feia pena, no? Jo soc partidària de veure els animals sempre a casa seva, en llibertat. Aquí a Mallorca tenim moltíssims animals, fins i tot dofins, que és una pena tenir-los a Marineland quan està l'illa plena de dofins que podem veure en llibertat, però... Mm. Però el pulpo Pol és, al final, sigui tongo o no, que no ho sabrem mai, al final és un recordatori que a mi em sembla interessant de com els animals tenen aquesta capacitat de sentir i, de vegades, una intel·ligència no necessàriament mental, no, cerebral, molt més gran de la que pensem. I una capacitat de sentir i d'estar connectats amb la natura i amb el que passarà. Que nosaltres potser hem perdut.
Sí, sí, totalment. Se següent és... Banyar-se de nit és més perillós. Això és veritat o és un mite?
És veritat, però pels humans. És a dir, a mi els taurons que més por em fan són els de dues potes, no els d'aletes. Llavors, jo diria que en el sentit de la mà... mite, i en el sentit de la perillositat que podria ser la nit en el sentit dels éssers humans, llavors sí que seria veritat.
Molt bé, i ja per acabar, els taurons blancs són més perillosos que les tintoreres.
Ix.
Pot dir que no són perillosos, jo, ni uns altres.
Jo mite. Saps què passa? Que al final... sí, són animals més grans, per tant, clar, la capacitat, la seva mossegada, doncs, farà més mal, no? Però no, això no vol dir que ells vulguin mossegar més ni vulguin atacar més. És veritat que per tamany sí que podríem dir que són més perillosos i per la mandíbula que tenen. I després un altre fet és que si bé la tintorera té uns hàbits més pelàgics, que vol dir que viu més en el blau, el tauró blanc és conegut per alimentar-se a vegades i per reproduir-se a zones costeres. Per tant, és més una qüestió de convivència, no? De que la probabilitat de conviure en un lloc on hi ha abundància de tauró blanc amb nosaltres, doncs, és més elevada, i si a sobre s'alimenten a la costa, allà on hi ha onades i està tot remogut, la visibilitat és més baixa, es poden confondre més, doncs al final, estadísticament, sí que podria ser més perillós, però no perquè l'animal en si tingui més ganes de fer mal.
Idò, no, t'has explicat perfectament i t'has explicat perfectament durant aquest 30, gairebé 37 minuts que hem fet de ràdio, xerrant de taurons, xerrant de la mà, xerrant d'aquesta aventura que faràs a la travessa, que esperam notícies i que molt venguis en xiu-xiu en persona i mos ho puguis contar. Ella és Gador Montaner, la podeu seguir a xarxes sota el nom de...
Gador Munta.
Gador Munta, també és ambaixador de National Geographic. Bona, moltíssimes coses, divulgadora, científica, i sobretot una cosa importantíssima, que mos ajuda a perdre-li la por als taurons. I mos ensenya que és, efectivament, una por moltes vegades creada arran de la cultura popular, les pel·lícules, etc, etc, etc. Gador Muntaner, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer aquest espai per la mà, també, i els taurons.
Clar que sí, que també l'estimem molt. Que vagi bé.
Gràcies igualment. Adeu. Bona nit. Adeu.
Love for football.
IB3 Ràdio és diversió.
Foi Montentol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Onicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corel.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Bon dia, Xavi. Li vull dedicar una cançó a la meva parella, n'Alessia, que ha de tornar a Itàlia i se'n va... i no sabem si tornarà. I li dedicaré Te vendré a cercar, perquè és una cançó que li posava perquè podeu llegir algo en mallorquí i li encanta. Una abraçada a tots. Te vendré
a cercar. Bé, de tant de bo la puguis anar a cercar i dur-la de tornada, en Alessia, la teva estimada italiana. Una forta abraçada a tots dos i moltes gràcies, ja ho sabeu, per fer-nos arribar aquests d'àudio. I a vosaltres, ja ho sabeu, envieu la vostra dedicatòria al 646-93-4501. I jo, Jordi, m'agradaria molt saber quina cançó dedicaria una persona. Saps quina persona és?
Quina persona?
És un xiu-xiu-xiuarello, és possible?
Massana.
Joan Francesc, Barceló, bon vespre.
Què passa? Efectivament, xiu, xiu, xerel·los. Com estàu?
I bé, i molt bé. I tu com estàs?
Aquí heu dit que hem d'anar a cercar, en Alessia, com era?
Alessia.
Aquí on hem d'anar?
Alessia.
Alessia.
És a dir, mos envia un àudio.
Ma como! Vengui, do.
Que són parella, però ella ha de tornar a Itàlia per motius que encara no ha fet públic, no ha explicat, però bueno, que l'enyora i que li sap molt de greu, però que l'anirà a cercar, com de Xanguito i Pau de Bon en aquesta cançó.
M'encanta aquesta cançó. Jo, si vol, l'acompanya, perquè a més puc tenir certes facilitats.
Ah,
de qualque
sí?
manera arribarem. Pentura podem arribar, mira, agafant-se bici mateix i d'aquestes que hi ha a ciutat i pedalejant, no? No trobau?
Sí,
després un pot de...
Una bici palma.
Sí. Un poquet de bici palma i sí, després bé. Agafam un velomar, no?
Bon, anem amb velomars i tots són cançons, així, són referències. Antònia Font.
Exacte, no, ho tenim.
És a dir, bici palma, tu proposes bici palma des d'estudi de Vita Ràdio fins a qualque platja en què hi hagi velomars i després agafar velomar i anar cap a Itàlia.
Vinga. Quan mos hi posam? La propera connexió amb el xiu-xiu-xarel·les?
Molt bé.
Vol que sigui així?
Sí, si hi ha taurons, no passis pena, que avui Negador Montaner mos ha dit que no hi ha problema, que si troben taurons blancs i tintorers, que no mos faran res.
No mos faran res.
No.
Jo me vaig espantar una miqueta quan vaig veure segon quines fotografies. Vosaltres que no ho vi mai, per cert, o no?
No. Bé, així, en el Palma Aquarium.
Clar, sí, bé, però aquests estan més que protegits.
Sí.
De fet, tinc un company que fa feina així donant menjar a aquests animalons, però jo mai tampoc he vist tintoreres, això sí, hem encalçat aquestes tintoreres i aquestes històries, però un tauró com a tauró no l'he vist mai.
No, jo he de dir que...
I realment impressiona.
Que per ventura, aquest amic teu també és amic meu, perquè un amic de mon pare fa feina com a bussejador, o feia
no
feina
ser,
en Spam Aquarium,
no
promet, i donava de menjar als animals, i quan jo era molt petit, jo, mon cosí i mon germà, mos va dur amb una barqueta per damunt de la pizzeria, de la peixera aquesta, Spam Aquarium, això és verídic, Joan Francesc.
A sobre dels taurons.
Ja, per damunt dels taurons.
A fer el viraments,
sí,
fer el viraments dins Spam Aquarium.
Sí, t'ho promet. De revenir ara, això, record.
Sí, i de sí. Joan Negador Montaner vaig anar sobre d'una barqueta, també,
ah, sí?
A fer el virament de dofins.
Uau, em van veure molts.
Em van veure, i no era el millor dia, però Negador diu que és una zona fantàstica per bussejar, que, de fet, no sé si ho sabeu, però hi ha catxalots,
sí.
Hi ha un criadero de catxalots, podríem dir, que està permanentment en els nostres mas, i... De fet, és un fet molt excepcional. No sé si això ho has contat, però...
No.
Allò me va sorprendre moltíssim, aquesta curiositat.
Sí, totalment, jo tampoc no ho sabia. No ho sabia.
Jo som ara mateix a fer el virament de ciutat. No ho fan mai, Walter.
Que aquest és el virant, Joan Francesc Barceló.
Estic passejant per la ciutat, a veure que m'ho puc trobar, i no ho sé, allò que faig normalment és fixar-me amb la gent que mos creuam, saludar-me la gent amablement. Hola, com va?
Hola, què tal?
Com estan?
Bien.
Molt bé. Com veis la ciutat? Tranquil·leta? Vos veig passejant tranquil·lament?
Muy tranquil·lament, sí, vamos por la calle.
No hi ha cap tipus de perill?
No.
No, tiene que hablar en español, por su mayor.
No hi ha perill, no?
No te preocupes. Por ahora todo bien, vamos tranquilitos y...
¿Y heu vist mai un tauró a la mà, per exemple? Heu vist mai un tiburón?
No.
No? I heu una edat ja per primera vegada aquest estiu? Ja heu fet un cafico? ¿Habéis ido al mar? ¿Ya habéis estado de remojo o no?
No, todavía no.
¿No?
No.
Bé, molt bé. Però trobeu que ja hay más tiburones, es la pregunta clave, ya os dejo tranquilos. ¿Hay más tiburones fuera del mar o dentro del mar?
Fuera. Dentro del mar no hay nada. Hay mucho peligro, sí, pero bueno, ahora vamos tranquilamente, ¿eh?
¿Y por qué? ¿Por qué hay tanto tauro fuera de la mar? ¿Por qué dices eso?
Bueno... No sé, a lo mejor... Bueno, yo en realidad ahora veo que hay mucha tranquilidad, pero se dice que hay mucho...
Mucha fauna.
Sí, exacto.
Ai. Anem vigilau amb aquesta fauna terrestre.
Ja.
Més perillosa que la de la mà, ben guida. Vos deixant seguir. Bé, ja ho veus, és a dir, per exemple, ara jo de fauna terrestre estic veient les típiques persones que passegen cans, que per cert també normalment solen donar certes problemàtiques, els cans, no?
Sí.
Vosaltres els estimau o no?
En els cans.
En els cans? Sí,
no,
home, se m'han estimat.
Sí, com a... ésser viu en general.
Sí, mos agraden els cans. No li faria cap picada a l'air fryer, com hi ha gent que li fa, però sí que els estim. Sí, sí.
Els excrements de cap, però pels pobles no...
Com?
Exactament, aquí anàvem, Jordi. Aquí anàvem. Trobeu que són perillosos els excrements de cap així a una ciutat?
Home,
ara si voleu demanar.
Fa brut. Perillosos, no ho sé. Bé, si patines...
Pot patinar.
Com va, com estan?
Hola, bon dia, bé.
Per aquí com va la cosa?
Bé.
Mos estan demanant si trobau que els excrements de ca és un element perillós en el carrer.
Home, tant com a perillós, sobretot en mig del carrer, sí que te pots relliscar, a més, està clar, i a part el deterior estètic que sobretot em fa. Però, sí, home, és algo que s'ha d'anar alerta i s'ha d'anar, coño, si tens el cas, hauries de recollir-lo, no n'hi ha més.
Resposta claríssima. No sé si ets propietari de cap ca o cusa.
Era, ja fa temps, però sí, he tingut.
I què nom hi ha?
Chloe.
Na Chloe, m'imagino que se comportava de manera perfecta, la devies tenir ben insinistrada.
Era un sol de cusa, de veritat.
Bé, des d'aquí un record, no? Per na Chloe, m'imagino que encara l'estimes molt.
Joder, i tant, digo.
Perquè, clar, mos estan demanant això, ja que estan fent com una passejada per la ciutat i estem fent com una espècie d'albirament d'éssers terrestres, perquè ha vengut Nagador Montaner, que sol fer albiraments de taurons i sol anar per la mà també a veure dofins i animals aquàtics, però ens estan demanant si són més perillosos els animals que estan dins la mà o els que estan a la terra.
Home, per contacte sempre trobaran més per la terra, vulguis o no, però bé, fan en una illa, sempre te pot trobar. Bé, taurons i demés no te'n trobaràs per aquí, això.
No havia mai cap tauró.
Bé, prop de la platja, no.
Però n'has vist mai, de tauró?
Home, en viu, no.
En viu, no. I per aquí?
En viu mai un tauró?
Viu, per desgràcia, tampoc.
Per desgràcia, t'agradaria, veig.
Sí.
Com així t'agradaria veure un tauró?
Que m'apareixen animals esplèndids. Vull dir, i que hi hagi taurons vol dir que la mà té bona salut.
Efectivament. N'hi ha hagut un d'aquí per tauró, no? Per ser nostres mas de tauró blanc, no sé si l'heu vist, aquestes notícies. Sí.
En veritat, de tauró blanc n'hi ha per el Mediterrani normal. Lo raro que vagin a platges. Solen, bé, per lo que m'han contat, solen anar a caps de terra.
Amem, Joan Francesc.
De terra i de ja s'orienten per tornar-se a anar dins la mà, no solen anar a platges.
Ara, però... biòloga marina, per cert.
No.
Clar, Xavi, no sé si m'agrada per aquí la pregunta, perquè no sé si heu vist el coneixement que tenen per aquí.
Me la jugaré un segon, perquè crec que aquesta persona la conec, i ara li intentarem donar una sorpresa. Posa-li els auriculars.
Ai. Xavi, això la darrera vegada no te va sortir bé.
No, ho provarem.
Ho provarem? D'acord, sí. Vinga, va. Vas confiat? 90%. 83. 83. Pensa que... D'acord. Anem a fer-ho. Anem a fer-ho.
Provarem.
Ara mateix ets conductor Ajuntament de Sant Jordi, oficial del programa. Ni Nat, si escolta mai això i no funciona, no sé com ho penalitzarà, però anem a jugar. Sí? Per totes? Vinga, anem a jugar. Vinga. Avisa'm, ara mateix estic passant els auriculars. Nen, si te pot escoltar.
Bon vespre.
Hem de col·locar bé aquests auriculars. Veig que no hi ha massa facilitat. Bé, ara
bon
ja
vespre.
Ara sí. Bon vespre.
Me coneixes?
No
és Ana Maria Serra?
No.
Ai, també com fos.
Ja ho he dit, ja ho he dit,
Xavi. Un 23%
no
i de té la mateixa veu.
Xavi, però... qui te pensaves que era aquesta?
És que justament, pensava que era una amiga i justament està molt curiós perquè tenia un 83% de possibilitats d'encertar i mira, no ha anat bé. Però bueno, això hem vingut a jugar, Joan Francesc Barcelona.
Bé, en qualsevol cas, no ho sé, ara t'està escoltant atentament.
Ah, va, ja passa-li els auriculars, Joan Francesc.
Alguna pregunta des de l'estudi.
Torna-li els auriculars.
Com a biòloga marina, perquè gairebé és biòloga, gairebé és biòloga marina.
Per res. No és un biòloga marina ni... És...
Gairebé. L'escoltes, en Xavi, no?
Ara ah, me sent. Sí.
L'escoltes, en Xavi?
Ara sí.
Vinga, Xavi, fes-li la pregunta.
No, l'has estat fent tu, és a dir, però, bueno, jo, clar, ara he fet aquí un poc en Jordi, s'estan rient d'aquí els tècnics de comunicació també d'en Rimon de jo, perquè, bueno, he fet un poc ridícul, però, bueno, m'ha sap molt de greu. Té com fos, però... Saps què passa? Aquest és un programa que és una mica esbojarrat, i en Joan Francesc Barceló fa aquesta secció que mos permet certes llicències, i, bueno, jo m'agradaria saber, men, també, si per terra ferma, o si en som ara, també trobes molts de taurons. I sabem que la mà no n'has vist cap mai, però també, darrerament, sobretot a xarxes socials, hi ha molt de taurons, de sharks. És a dir, en tema de negoci i tot això, criptomonedes...
Ah, això sí. I sobretot les xarxes, quasi està plegat.
Sí, totalment. És a dir, un pot de taurons per tot.
Sí.
Li pot passar els auriculars a en Joan Francesc Barceló?
Sí.
Una altra vegada?
Me torna a posar els auriculars,
sí, ara.
Jo t'he dit que això no sortiria bé. No, jo no sé com ha anat aquesta conversa.
Ara malament, Joan Francesc, ara francament bastant malament.
Xerava malament de tu, m'ho pareix.
Jo he intentat... Mira, començar a intentar que me conegués, o no me coneixia, com és evident.
Sí.
I en segon lloc, li he demanat també si hi havia molt de criptobros pel món, també coneguts com a taurons de terra. M'ha dit que sí, i ja s'ha quedat la cosa, i no sabia com continuar, i en Jordi tampoc m'ha ajudat gaire.
La següent pregunta, per tant, és: hi ha més taurons dins la mà o a terra? Seguint aquesta qüestió que t'estava fent d'en Xavi.
Clar, si xerrant de tu...
La biòloga marina, que mos diria.
Que pareix que sí, que ara mateix hi ha molt de taurons a terra.
Sí?
Són totes xarxes socials.
Ah, exacte.
Perillosos, aquests. Eh?
Aquests sí.
I, si vols, anem a seguir conversant amb les persones que estan assegudes en aquesta taula. I, Xavi, no te recoman que t'animis i diguis que no la coneixes en aquesta següent persona. Si t'apareix, eh?
No ho tornaré a fer. Però, ben,
com va, com estan?
Pot ser passa.
Hola, va bé.
Xavi, coneixes en aquesta persona?
Amen, que torni a dir qualque cosa?
Espero que no, o sí, no sé.
Amen,
no conec molt de Xavi.
Molt bé, posa-li els auriculars.
Què?
Posa-li els auriculars.
Una altra vegada? No, en sèrio? No, seguim?
Era una broma, però podem provar a inventar-me un nom i pot ser funcionar.
Digues el nom, si vols, a lo millor ho pots salvar, això, si a l'atzar.
Bernat Fuster.
No, però no en el cognom ja és massa. Anem per Bernat, si t'apareix. Bernat? Ja no, està, no. Ell ha apostat per Bernat Fuster. En Xavi, avui, va, molladíssim.
Això hi havia una probabilitat.
Està fora de la mà com a tauró que és.
Era un 0,7% de probabilitats.
Ja és molt.
Molt per això,
sí, també és vera.
Escolta, Bernat Fuster, no?
Sí.
D'acord. Bernat, hi ha més taurons dins la mà o fora?
Jo crec que de fora de la mà, sí.
Enterrats.
Sí.
On?
Enterrats. El cementeri de taurons.
Sí. Exacte.
Com és això, Bernat? A veure, meu, en Bernat també està jugant fort, no pens? És a dir, estan parlant amb un biòleg de cementeris, no?
Clar, un biòleg de...
Com és això?
Cementeriòleg.
Cementeriòleg, en Bernat Fuster, cementeriòleg. Aprofitarem i farem aquesta entrevista, Bernat. Bernat, quina és la teva tesi respecte que hi ha molt de taurons enterrats en els cementeris? No sé si estan parlant de les illes concretament o de tot l'estat.
No, jo me refereix més a Austràlia.
Austràlia, sí, a Austràlia hi ha molt de taurons enterrats en el cementeri. Això és sabut per tothom, no sé si...
Sí, totalment.
Efectivament, Bernat, sí, segueix, perdona.
Clar, jo me refereixo que si tu agafes a tots els surfistes morts i els agafes els collars de dent de tauró, en el final
l'herda amb en Bernat,
els vaig juntant i formes molt de taurons.
Antes d'acabar la cosa,
a Austràlia.
Molt bé, Bernat, m'has sorprès. que no sé què heu de dir per allà...
No.
Sí?
No.
No hi ha res a dir, no?
No, ha estat intens.
Esteu contrastant aquesta informació?
Exactament. No sé. El nostre equip de producció està mirant també, sí, efectivament. En Bernat du raó, no? En qualsevol cas, antes de com funciona aquesta secció, i és que és un poc surrealista, és gènere surrealisme radiofònic.
Efectivament, Bernat, cementeriòleg, ets el perfecte entrevistat. No sé si ja has fet el primer cafico de l'any, per això, si ja t'has capbussat, si has nedat a la mà.
No, encara no, però ja he anat al cementeri.
Ja has anat així com expert, no? Quin cementeri sols visitar per això, Bernat?
Des de Palma, però no he trobat cap tauró enguany.
I és la teva ruta habitual, no? Clar, indagar en el cementeri si trobem...
Poble en poble i... Bé, i vaig mirant també si en trob algun.
Molt bé, Bernat, molt bé. Perfecte, no? Com ho veus?
Ho veig fantàstic, però tinc una petita cosa que m'està grinyolant un poc i és que m'agradaria saber que no és realment aquest jove.
Ai, ara volem rompre tota sa màgia, Bernat Fuster, cementeriòleg, i que no és realment, i no s'he presentat una mica, perquè... Saps què passa? Que duim el micròfon aquest divendres i tampoc no volem enganar tanta audiència.
Bé, jo no en Pere i som professor.
Mm-hmm. Ets professor?
Sí.
D'on?
D'anglès, en el Ramon Llull.
Ah, molt bé. Molt bé.
Fa cara de Pere.
Per instituts, que hi ha taurons o no hi ha taurons per als instituts?
Bé, hi ha qualque alumne que apareix un tauró, però a part d'això...
Perillosa.
Sí.
Què fas per lidiar un alumne que te mostra ses dents?
Els hi tiren carn fresca i se la mengen i ja està.
Bernat, seguirem dient a Bernat, perquè crec que és perillós això que estàs dient, i encara sortiràs mal parat d'aquesta secció. Has jugat molt bé fins ara, però si ara em posa que t'estan escoltant en el teu centre per qualsevol casualitat...
Bé, però tampoc ha dit res fora de lloc.
Directora. M'ha dit que donava peix a tenir els seus alumnes fres per, com si fos això, Marineland.
No?
Sí. Marineland.
Bé, i per aquí, res, anem a seguir. No? No, perquè... Un moment, eh? Només una pregunta. Ja has nedat o no has nedat?
Encara no.
No has nedat encara. No t'allunyis tant del micròfon si me contestes.
Encara no.
Com així?
No he tingut el moment, rei.
I que has vist mai un tauró, no?
No.
No has vist mai un tauró? No. Bé.
No passa res, Joan Francesc.
Què estàveu fent aquí? M'imagino que en aquesta taula, que jo ara també m'he assegut amb vosaltres, podeu observar com transita la gent i és una espècie de com albirament d'éssers vius terrestres.
De la fauna que poden trobar aquí a la ciutat, òbviament. Sí. Aquí em pot trobar, vamos, avistamientos nunca vistos. Avui és un dia, vamos.
Com? Què has vist avui?
Bueno, hem tingut des d'aparicions de borratxos, hem tingut un paquet de jauja... Per aquí mai t'avorreixes, això t'ho vull que
sigui. Assegut, en quant de temps estan parlant d'això?
Aquí a mitja horeta, de fet. Avui ha estat un dia meravellós, de fet.
Després hem vingut jo amb aquest micro.
Ha estat la quinta del pastel.
Molt bé. Joan Francesc Barcelona, tenim temps per més. Moltíssimes gràcies.
D'acord. Bé, amb aquest aquí...
Amb en Bernat, en Maria...
Sí, d'éssers vius.
Terrestres, si us sembla.
Que vagi bé.
Animals terrestres.
Bona nit.
Una abraçada, xiu-xiu-xarel·les.
Que vagi bé. Hem arribat, idò, amb aquest albirament, fins en el xiu-xiu número 361. Com ho has vist, en això, Jordi?
Molt bé, eh? Bon programa.
Molt bon programa. Moltes gràcies, Jordi, el meu copilot de xiu-xiu, també Miguel Soler, el control tècnic, per la seva mà destra, i a tots vosaltres, oients, com sempre, per ser-hi, demà a la mateixa hora, si mos cercau aquí, a IBT Ràdio, mos hi trobareu. Que estigueu bé.
Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de COPE y el personal de COPE.
¿Dónde?
Todos los oyentes de COPE y el personal de COPE. Todos los oyentes de COPE y el personal de COPE.